Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bon dia, benvinguts a Rere Cope Catalunya i Andorra. Soc la Mar Puerto. És un plaer estar avui aquí amb tots vosaltres. Demà repetirem, també estarem aquí amb vosaltres. I avui, molt de compte amb el vent, perquè Protecció Civil demana precaució per les fortes ratxes de vent que poden superar els 72 km per hora pràcticament a tot Catalunya. L'episodi afecta principalment l'interior de Catalunya, el litoral i prelitoral de Barcelona. El Pirineu i el Prepirineu, el llindar d'avi se supera a cotes elevades, sobretot al migdia, i també al nord del Cap de Creus, a l'Alt Empordà. I des de Protecció Civil han demanat i estan encara demanant prudència i apunten que molts arbres poden estar mal falcats i poden caure i produir-se desprendiments de terreny. Els bombers de la Generalitat han atès 26 avisos pel temporal de vent des d'aquesta matinada fins a les 10 del matí. La majoria d'incidències han estat per retirar arbres caiguts o mobiliari urbà. I el telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a la mateixa hora 47 trucades que han generat 37 expedients. Per tant, abans de res, abans de començar el programa, molta prudència, esteu atents a les alertes i ara sí, comencem, perquè ara de fet ho parlaven els companys de Madrid, no? L'Alberto Herrera deia, parlava del bullying d'aquesta nena de 14 anys d'Andalusia. Un cas absolutament devastador, no?, que ens ha deixat a tots aquests dies amb la profunda necessitat de denunciar aquests casos. En els últims anys, els casos de bullying a les escoles no es queden només allà a les aules, sinó que també es traslladen a casa amb el que tots coneixem ja com el ciberbullying, no?, a través de les quals les víctimes continuen patint violència les 24 hores del dia. Un ciberbullying que en molts casos no només acaba aquí. El contingut que avui en dia poden veure els menors a les pantalles està completament fora de control. I precisament doncs, us parlo d'això perquè un de cada quatre nois adolescents accedeix a continguts pornogràfics diàriament, mentre que només el 4,8% de les noies presenta aquest patró de consum, segons una revisió sistemàtica que s'ha dut a terme per al Mario Ramírez, que és un jove graduat del màster universitari de Treball Social Sanitari de la Universitat Oberta de Catalunya, de la UOC, i la seva recerca revela dades molt alarmants sobre aquest accés precoç a la pornografia entre els menors. Segons l'anàlisi, al voltant d'un 20% dels adolescents reconeix haver consumit pornografia abans de fer, fixeu-vos, els 10 anys. Hi ha casos fins i tot documentats de menors que s'inicien als 8 anys d'edat. Una problemàtica que doncs, desencadena en violència, entre moltes altres coses, no?, que preocupen els experts, a pares i també a docents. La mitjana global se situa en els 12 anys, per tant, tampoc hi ha massa diferència, no?, amb els 10 anys o els 8 que comentàvem. Sobre el tema, avui en parlem amb ell, el tenim a l'altra banda del telèfon. Mario, molt bon dia.
Buenos días. ¿Qué tal? Gracias.
Gracias por estar con nosotros. Has hecho este análisis, ¿no?, un estudio donde se demuestra que el 20% de los adolescentes consume pornografía antes de los 10 años. ¿En qué momento decidiste que era importante documentar esto y poner cifras? Porque parece ser que cada vez se avanza más la edad, ¿no?
Pues mira, surgió un 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, en el que un joven de 17 años era detenido porque asesinó a su novia, bueno, a su expareja de 15. Entonces, ese día, no sé por qué, en la cabeza me hizo un clic y me pregunté si la pornografía podía ser uno de esos factores que también influía en esto. Y comencé a leer, comencé a investigar, comencé a buscar artículos y los datos, pues, como tú has dicho ahora mismo, pues son alarmantes, muy alarmantes.
Así es. ¿Qué es lo que has podido ver durante este tiempo largo de estudio, ¿no?, entre 2015 y 2024? ¿Cómo has podido estudiar estas cifras y acabar teniendo estos resultados?
Pues ha sido mucha lectura. Bueno, mucha búsqueda primero. Ha sido una búsqueda a nivel internacional, porque los estudios, hay muchos que son de la parte de América, hay otros que son europeos y otros que son de aquí de España. Y bueno, me planteé una serie de objetivos con los que trabajar. Lo primero era, bueno, actitudes sexistas, si tenía que ver algo que ver con las actitudes sexistas. Después, qué relación tenía con la violencia de género. Y son datos que se ven, en un papel se ven muy fácilmente, pero la realidad detrás de ellos es impactante, es muy importante.
Uh-huh, así es. La media global se sitúa en los 12 años, pero tú incides en eso, ¿no?, de que un 20% es incluso antes de los 10 años.
Exacto. Incluso hay algunos estudios que he leído que algunos chicos con 8 años ya han tenido un contacto. No se especifica si ha sido un contacto de manera casual o tal, pero sí, que hay niños que con 8 años ya han visto imágenes o vídeos que no deberían ver con esa edad.
Exacto. ¿Cuál crees que es aquí el problema? ¿Qué es lo que falla?
Pues para mí lo que falla es un poco la educación sexual, bueno, la educación afectivo-sexual. Creo que hay muchas familias que no están preparadas. Bueno, en muchas familias el sexo siempre ha sido un tabú, y hablar y explicar esto a los hijos, hay muchos padres que no tienen las herramientas adecuadas para hacerlo. No solamente hablar de sexo, de prevención o de enfermedades infecciosas, sino de lo que es el consentimiento, de lo que es la verdad, lo que es el sexo, de verdad.
Sí, el trabajo que hiciste, ¿no?, fue un trabajo final de máster, y lo titulaste El rostro oculto de la violencia, revisión sistemática sobre los retos del trabajo social sanitario frente al consumo de pornografía en adolescentes. Detrás de esto se esconde, como decías, ¿no?, y desde luego dices que ha sido como el empuje, ¿no?, que necesitabas para hacer un trabajo de este tipo. La violencia, ¿no?, porque al final estos menores están viendo algo que no saben ni lo que es, y lo asocian a otro tipo de cosa, ¿no?
Claro, a esa edad los chicos, bueno, chicos y chicas, no tienen las herramientas críticas suficientes como para entender lo que están viendo. Entonces, lo que se está generando es que aprenden lo que es el deseo, lo que es el consentimiento, de una manera totalmente contraria a lo que es en la realidad. Si el contenido que se ve es escenas de cosificación de la mujer, de violencia, pues al final todo lo que aprenden es eso, y después lo peor es que lo aplican.
Sí que es cierto que hay diferencias, ¿no? Ahora decías chicos y chicas, hay diferencias entre chicos y chicas a la hora de consumir pornografía, y también en las edades, ¿no? En este caso sí que es cierto, ¿no?, que decías que en los chicos es un 20%, pero en las niñas es un 4,8%, ¿no?
Uh-huh. Sí es verdad que el consumo que hacen los chicos es más regular. Hay datos que demuestran que incluso hay muchos de ellos que creen que consumen demasiada pornografía a la semana. Mientras que, por otro lado, las chicas lo hacen y muchas veces es bajo presión de tan jóvenes, no, pero siendo un poco mayores, por la depresión de la pareja, presión del grupo de amigas.
En este caso, el contexto, ¿no?, podemos decir, es distinto. El motivo también que los lleva a ello es distinto. Pero hablamos de una problemática social, ¿no?, realmente, porque esto ha ido incrementando, ¿no?, en los años. Hay un acceso precoz entre los menores, ¿no?, a este tipo de contenido. Y es algo que preocupa a los expertos, ¿no? Tú lo has estudiado. Imagino que también te has rodeado de expertos o de médicos o psicólogos que incluso deben advertir de lo preocupante que es esto, y además con el acceso a Internet tan fácil que hay hoy en día y todo lo que se esconde detrás, ¿no?
Claro, sobre todo la facilidad que tienen los chicos. Lo primero, para tener un dispositivo inteligente en sus manos, que ahora mismo son capaces de controlarlo mucho mejor que nosotros, y mira que nosotros somos jóvenes, pero claro, todo ese acceso, y si no hay un tipo de control, pues lo que produce es eso.
Pues Mario Ramírez, muchísimas gracias por hablar con nosotros, enhorabuena también por haber escrito y haber documentado, ¿no?, a lo largo de estos años estas cifras, estos datos, y te agradecemos que hayas querido compartirlo también con nosotros y dar un poco de conciencia sobre este tema también para las familias, ¿no?, y los que están a cargo de estos menores. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias por la difusión y gracias por difundir este mensaje.
Gracias, Mario. I de seguida parlarem de la importància de mediar en un conflicte, però concretament de la mediació en l'entorn laboral. I és que la mediació a la feina s'ha consolidat com una eina clau per la resolució de conflictes dins de les organitzacions. En un espai on conviuen diverses personalitats, interessos i objectius, els desacords són inevitables i poden afectar tant la productivitat com el clima laboral. Per això, la seva implementació contribueix a millorar les relacions interpersonals i enfortir-la, fins i tot fomentant un millor ambient de treball. D'això en parlarem després de la publicitat, però abans parlem de Brand Capital. Esta noticia va especialmente para empresarios y empresarias de pequeñas y medianas empresas. Ahora puedes contar con un director creativo ejecutivo de reconocido prestigio trabajando codo con codo contigo. Brand Capital ha hecho posible que pymes con carácter y visión consigan una ventaja competitiva al nivel de las grandes firmas sin ser una multinacional ni una marca de moda. ¿Quieres ganar posición? ¿Diferenciarte sin disfraces? ¿Crecer sin perderte? ¿Vender y hacerlo bien? Piénsalo. Más información en brandcapital.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
COPE Cataluña y Andorra.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Este octubre vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30, disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgrandmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Así empieza la temporada en el partidazo de COPE. Carlos Sainz.
Creo que no va a haber una sensación mejor dentro de mí que ganar con William.
Marcos Llorente.
Yo no digo que nos estén echando mierda a posta. Lo que digo es que yo antes no veía esos cielos.
Lucas Vázquez.
El caso Negreira es un caso bastante difícil de explicar.
Los mejores protagonistas. Entrevistas únicas. Siempre noticias.
Quédense porque la de hoy va a ser una gran noche de radio.
El partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. COPE Cataluña y Andorra.
COPE Cataluña.
La imatge del dia a COPE Cataluña.
Benvinguts a Herrera, a COPE Cataluña i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
No sé si habéis oído hablar de la gran renuncia. Es un fenómeno que se detectó en Estados Unidos cuando millones de personas renunciaron a sus trabajos, pues se dieron cuenta de que no les satisfacía o que no les merecía la pena trabajar, sin más. Pero también se está notando, y mucho, y cada vez más, en España, porque casi 3 millones de personas dejaron su trabajo en nuestro país el año pasado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6:00 de la mañana.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Comienza así el proceso de pacificación de la Franja de Gaza con la respiración en Unai. Y con un plan cogido con alfileres paso previo, o para deshacer el dobladillo de los alfileres, o para meter la máquina de coser. Y ojalá sea lo segundo.
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Volem parlar de la conciliació com a mètode de resolució de conflictes entre empresa i treballador. Ja que el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida està apostant prèviament per la mediació i posteriorment per la conciliació com a mètode de resolució de conflictes. El 74% dels casos de mediació es resolen i, per tant, es tracta d'una eina molt bona per les empreses. I el 85% dels conflictes que es produeixen a les empreses, atenció, perquè són per deficiències en la comunicació. Sobre el tema, per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres a la degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida, la Montse Cerqueda. Montse, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de la mediació i de la conciliació com a mètode de resolució de conflictes, sobretot a entorns de feina, no?, entre empreses i treballadors. Això com és? Com funcionaria?
Doncs, en primer lloc, cal aclarir que hi ha una diferència entre la conciliació i la mediació. La conciliació és el pas previ necessari per tal d'interposar demanda en l'ordre social de tota la vida. Nosaltres, en l'àmbit social, de Treball i Seguretat Social, abans de posar una demanda al jutjat hem de fer una conciliació administrativa obligatòria ja anterior a l'entrada de la llei 1/2025. La conciliació el que permet és que el professional doni la seva opinió fonamentada sobre quina és la resolució del conflicte. En canvi, en la mediació són les parts, a través d'un tercer neutral, que seria el mediador, qui intenta buscar la solució a la controvèrsia.
Mm-hmm. I, per exemple, de quins problemes estem parlant? En quin moment és necessària aquesta mediació i, posteriorment, la conciliació?
Doncs la mediació és vital en el moment en què s'origina el problema, en el moment en què podem detectar dins de l'empresa que hi ha algun conflicte, ja sigui de jornada, ja sigui de descans setmanal, ja sigui de salari, del que sigui, en el moment en què veiem que hi ha un inici de conflicte, la mediació és vital perquè això no vagi a més i acabi anant amb una conciliació perquè el conflicte ja està generat i ja està interposat a la demanda.
Uh-huh. I, per exemple, problemes de quin tipus?
Bueno, pot ser entre empresa i treballador perquè hi ha una diferència en conceptes salarials, pot ser que sigui doncs, per conciliació laboral i familiar que hi hagi diferents punts de vista, pot ser fins i tot que hi hagi un conflicte entre treballadors que no s'entenguin per quina feina de fer l'un i l'altre. N'hi ha de mil tipus. Les relacions personals quasi sempre porten conflictes i poden ser cap a l'empresa, entre empresa i treballador, o inclús entre treballador.
Mm-hmm. I passa sobretot a les grans ciutats, no?, on les empreses són més grans, on hi ha un gran volum de treballadors. És aquest el perfil majoritari de les empreses on es produeix aquesta mediació i aquesta conciliació posterior?
Jo penso que no, que tant és, perquè on hi ha persones, les diferències hi són. Sí que és veritat que a Barcelona, en conjunt, hi ha més percentatge de conciliacions i mediacions perquè és més gran la ciutat, però no, i de la província, però no perquè tingui més incidència una empresa gran que una petita. Hi pot haver també conflictes i necessitat de mediar empreses petites.
Mm-hmm. I, per exemple, si parlem de les claus per tenir una comunicació fluida, per poder mediar sense doncs, anar a parar, no?, amb diferents, a diferents conflictes posteriors. Quines són aquestes claus per no haver d'arribar fins a un punt més extrem, diguem?
Doncs parlar del conflicte des de l'origen. Parlar del que ens incomoda l'empresa, tant empresa com treballador, des de l'origen, des de l'inici, sense que es faci gros. Intentar que hi hagi una comunicació fluida. Molts dels problemes que tenim és perquè no tenim una comunicació en el rol jefe-treballador, a vegades, no?, o cap-treballador, i la confiança de poder parlar d'un malestar evita que acabi sent un conflicte.
Mm-hmm. I, per exemple, si parlem de conflictes que es poden solucionar, com es poden solucionar? Quina és la posició que haurien d'adoptar les dues parts, no?, perquè es pugui solucionar sense cap tipus de problema, a part d'aquesta comunicació que comentes?
Doncs prenent consciència de que quan dues parts tenen un inici de conflicte, ningú millor que aquestes dues parts podrà trobar la solució, perquè el coneixen, perquè saben els interessos de cadascú. En el moment en què aquest conflicte l'extrapolem a un tercer, que pot ser un jutge, un magistrat, ja és una tercera persona que ha de valorar què està passant, i no sempre totes dues parts en sortiran beneficiades. En una mediació sempre es pot trobar un punt en el que ni un guanya ni l'altre perdi, sinó que tots dos arribin a una entesa. En canvi, en un judici, sempre hi ha una persona que guanya i una que perd, perquè el jutge, a la vista de les proves, pren part per qui creu que té la raó.
Mm-hmm. Abans comentava, no, de que el 85% dels conflictes que es produeixen a les empreses són per deficiències en la comunicació. Realment és un reflex, no, de també les relacions personals. A vegades, si la comunicació falla, acaba fallant tot i ningú es posa d'acord, no?
Sí, sí, està clar que ja hi ha una dita molt catalana nostra, que és parlant la gent s'entén, i d'alguna manera això no només és a les relacions personals, sinó que també doncs, a les professionals. Si parlem des de la humilitat, si te prenem temps per escoltar l'altra persona, és fàcil que puguem arribar a una entesa. No és segur, però és molt fàcil. De fet, de vegades, quan ho poses damunt de la taula i parles amb les dues parts, vas veient que un a l'altre, conversant, poden arribar a una entesa.
Exacte. I el 74% dels casos es resolen, no?, diu aquest estudi. Per tant, parlem d'una bona entesa, no?, al cap i a la fi, quan aquesta mediació i quan aquesta conciliació doncs, fan el seu efecte, no?
Sí. També hem de dir que totes dues parts han d'estar disposades a fer-ho, perquè
clar.
La mediació és absolutament voluntària i ha de ser acceptada per les dues parts.
Mm-hmm.
Per tant, amb la mediació creem dues coses. La primera és la possibilitat de resoldre aquell conflicte en qüestió i la creació de la cultura per poder mediar amb conflictes posteriors. Perquè si a tu la mediació t'ha anat bé, si a tu aquest apropament l'has sentit positiu, a futur, si tens un altre conflicte, el primer que pensaràs és mediar.
Clar. Doncs, Montse Cerqueda, degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida, t'agraïm molt que hagis entrat amb nosaltres per parlar sobre aquest tema i la importància de la mediació, que molts cops doncs, la gent no s'ho para a pensar i és tan important en lo personal com també en lo professional. Així que moltes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquest tema.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veu.
Gràcies. I després de la publicitat parlarem d'ous i dels mites que hi ha al voltant d'aquests ous, no?, que abans eren considerats els grans culpables en la dieta. Però ara, necessites teràpia? Centro de Psicología Multidisciplinar Boca Bella ofrece el conocimiento de buenos profesionales cuya calidad, confianza y empatía en un entorno confortable te ayudará a conseguir el bienestar emocional. Están en el pasaje Boca Bella 7, junto a la Plaza Tetuán, y su teléfono es el 604-409-518. 604-409-518. Centro Multidisciplinar de Psicología Boca Bella.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es
También puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
La belleza siempre nos ha inspirado. Descúbrela este invierno en los paisajes del Mediterráneo embarcando en Barcelona o Valencia, o en las tierras volcánicas de Canarias y Madeira. Reserva tu crucero con bebidas incluidas desde 673 euros en msccruceros.es. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Solo hasta este domingo, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradores.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 26, super tecnoprecios con hasta un 20% en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. Cause if you like the way you look that much,
oh baby, you should go and love yourself. Fa només unes dècades, l'ou era el gran culpable en la dieta. Se l'assenyalava com un detonant del colesterol alt, recomanant el seu consum amb moderació extrema o fins i tot evitant-lo per complet. Però ara s'ha adonat, i sembla ser que es mantindrà així, un gir radical a aquesta percepció. Avui l'ou és un aliment valorat per la seva riquesa en proteïnes d'alta qualitat, vitamines essencials i minerals, tot i que sempre amb el consell de no excedir-se. Un canvi que no només ha rehabilitat la seva imatge, sinó que també ha disparat el seu consum a Espanya, on es viu ara mateix un autèntic boom. S'està posant de moda, especialment en comunitats autònomes com Catalunya, segons dades recents de la Federació Avícola Catalana. I és que estudis han demostrat que per la majoria de les persones el colesterol present en un ou, al voltant de 207 mil·lígrams per unitat, no eleva significativament el colesterol LDL, el dolent, anomenat dolent en l'organisme. En canvi, factors com els greixos saturats i trans en la dieta general són, sembla ser, els veritables culpables. Aquesta conclusió ha estat recolzada per organismes internacionals. El gir en la visió nutricional de l'ou es basa en dècades i dècades d'investigacions que sembla ser que han desmuntat el mite del colesterol dietètic com a principal responsable dels alts nivells a la sang. De fet, el desembre de 2024, Administracions d'Aliments i Medicaments dels Estats Units va classificar oficialment l'ou com un aliment saludable, tancant aquest etern debat que durava des dels anys 70. Per tant, desmuntem ara mateix un mite de fa molts i molts anys i ho fem amb la nostra companya Yolanda Canales. Molt bon dia.
Què tal?
Estem desmuntant un mite, no?, que teníem tots molt interioritzat i que sembla ser que ara canvia radicalment i tots podem menjar ous tranquil·lament, no?
O amb, almenys amb certa moderació. No restringir-lo completament, com es proposava potser abans, però també es pot menjar més sovint del que semblava. I això es veu, jo sé que això a la Mar li agradarà, perquè ella és una fan de les xarxes socials, li agrada molt moure's per aquí, Instagram i tot plegat. Jo segueixo... si no són cuiners, a persones que es dediquen a la cuina i a fer receptes i tot plegat, i això és cert, fan lasanyes que dius, home, lasanyes precisament, és igual, la fan amb ou.
Mira.
En comptes de posar la placa, per exemple, la típica normal de pasta, doncs la fan amb ou.
Innovació i, fins i tot, no?
Exacte,
amb aquest
i
aliment.
Moltes receptes inclouen l'ou. L'ou com substitut, doncs en aquest cas de la pasta o altres qüestions. El cert és que els experts assenyalen que, bueno, que l'ou presenta beneficis importants. És una font assequible de proteïnes completes, amb tots els aminoàcids essencials, té colina per a la salut cerebral, vitamina D per als ossos i àcids grassos que protegeixen el cor. Per tant, els experts el que rebutgen, no? La idea aquesta de que és un error no consumir ou pel colesterol, ja que ajuda a prevenir la demència i els problemes visuals. Amb tot, com dèiem,
moderació.
La moderació, evidentment, continua sent clau. Hi ha determinats organismes que recomanen només d'un o dos al dia per equilibrar la dieta, especialment amb persones amb hipercolesterolèmia familiar.
És molt difícil.
Aquí me'n recordo de la meva companya, la Yolanda Bernal, que aquestes frases sempre
guions, no?
Ho fa
perquè,
amb
clar,
guions.
Aquestes paraules ens les hem d'apuntar sí o sí.
Exacte.
T'anava a dir, tu consumeixes ou normalment? O no ets massa fan dels ous?
A mi m'encanta. Jo, per mi, menjaria ou cada dia, ou ferrat, per això. Però, clar,
ferrat,
també una qüestió important
també
és com es facin els ous, clar, i què s'acompanya. Clar, és el que deia, si fas una lasanya de verdures amb
perfecte
ou, igual es combina
però
millor que no pas ou ferrat.
I amb patates fregides, bueno, és que és el plat estrella,
i amb
no?
bacon, no? En tot cas, el cert és que aquí es consumeix molt, segons la Federació Avícola Catalana, que representa més de 200 productors a Catalunya, doncs revela que el 1,81% dels 8 de cada 10 persones opta per ous de proximitat, motivats bàsicament per la frescor, evidentment, superior, la qualitat i l'economia local. A més, està molt generalitzat el consum d'ous i també s'ha vist potenciat pel fet que, com han pujat en general el preu de la cistella de la compra, doncs s'opta per productes que en teoria són més barats,
més
com per exemple vas al més tradicional, ous i patates, no? També, segons aquesta enquesta o segons aquest estudi de la Federació, els consumidors aprecien cada vegada més l'ou per la seva versatilitat i beneficis nutricionals, que és el
cert,
que apuntàvem
això
abans,
sí,
cosa que també ha elevat la demanda a tota la Unió Europea. Però atenció també, si es consumeix més, doncs també s'encareix, no?, el preu del producte. 15,7% és la mitjana d'encariment aquest any, que no només s'ha de lligar al consum, sinó també als brots de grip aviària, que també pot moderar el creixement si no es controla. Així doncs, l'ou, que ha passat de ser un aliment estigmatitzat, doncs ara forma part indispensable d'una dieta equilibrada segons l'evidència científica, diferents estudis que apuntaves, i també segons les tendències en el consum local.
Exacte, ara de fet parlarem, no, de concretament amb una persona que sigui experta d'això, no, sobre aquesta importància també, no, de l'acompanyament, com deies, perquè no és el mateix, no, l'ou ferrat, no, que l'ou dur o passat per aigua, per exemple, no, hi ha diferents maneres de consumir l'ou. També parlàvem d'aquesta versatilitat, la rapidesa possiblement, no, a l'hora de cuinar-lo, no, que també fa que estigui molt més ràpid i fàcil pel seu consum en el dia a dia. Però parlem, doncs, precisament d'això, ho fem amb una nutricionista, que és l'Esther Martínez. Ella, doncs, ens explicarà aquest mite que trenquem avui aquí darrere a Copi Catalunya i Andorra després d'anys i anys d'haver cregut tot el contrari. Esther Martínez, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Clar, parlem de l'ou, no?, el protagonista de l'entrevista d'avui, perquè sempre, no, ens han inculcat que anem amb compte amb l'ou, que no en mengem massa, i en canvi ara, doncs, sembla ser que tot aquest mite ja és una mentida, no?, i ho podem menjar perfectament sense preocupar-nos en excés, no?
Sí, sí, si bé és cert que fa uns anys, pues, l'ou era un aliment que estava molt demonitzat i, bueno, es deia que augmentava el colesterol en sang, i sobretot la gent, pues, que patia, no, pues, colesterol sanguini elevat en sang, pues, es recomanava reduir el consum. Però és això el que tu bé has comentat. Estudis científics han demostrat que realment s'ha vist que el colesterol de l'ou no té un impacte en el colesterol sanguini. O sigui que es pot menjar de manera normal i saludable.
I quines són les recomanacions? Com es pot menjar l'ou? Podem menjar cada dia? És millor dos cops a la setmana, com abans es deia que era el màxim?
Doncs a veure, les guies alimentàries com la OMS recomanen menjar l'ou de 3 a 4 cops a la setmana. Però també s'ha vist, i estudis científics demostren, que es pot menjar fins d'un ou al dia sense cap risc cardiovascular per la salut.
Però més d'un ou al dia no, no?
Bueno, estaria allà. Un ou al dia no té cap risc per la salut. També es pot, la ració de l'ou també pot ser dos ous al dia, o sigui, no hi hauria cap problema tampoc. També és molt important amb què s'acompanya l'ou. No és el mateix fer un ou ferrat, per exemple, amb bacon, que fer l'ou dur o a la planxa, amb una amanida. O sigui, també és veure com la dieta de forma global i com menja aquella persona.
D'acord. Clar, en aquest cas la moderació continua sent clau, no? Com tu deies, dos al dia encara, però més no. Però és saludable, continua sent saludable i no hi ha aquest risc que dèiem del colesterol, no? Que tanta por ens han posat des de sempre a sobre. En aquest cas, d'això ens podríem oblidar, no?
Sí, esclar, al final l'ou és un aliment que aporta proteïna d'alt valor biològic, aporta moltes vitamines com la A, la D, la E, vitamines del grup B també, molt ferro, molt selen, i al final és un aliment que és molt complet i també és una mica trist, no?, de desplaçar aquest aliment de la dieta perquè realment ens aporta molts nutrients.
Des del punt de vista de la nutrició, Esther, què creus que és el que ha passat entorn a aquest aliment perquè hi hagi com aquest debat etern durant tants anys de si és bo o no per la dieta?
Bueno, al final també la nutrició és un tema que és molt, que amb els anys canvia i que una cosa, o sigui, les coses fa un temps es deia que no es podien menjar i ara, o sigui, és una cosa que va canviant molt amb el temps. Però al final és un aliment que és molt econòmic i que moltes famílies poden acudir a ell i doncs és una bona opció per menjar-la.
Uh-huh. I a què creus que es deu la moda aquesta de que ara tothom està menjant ous, no? Perquè sembla que hi ha un boom dels ous últimament, no? Que si vas al gimnàs i fas exercici, doncs la gent menja un ou abans o després. Després, amb qualsevol acompanyament, no? Com deies, no? Aquesta importància de també l'acompanyament que fem a l'ou. Per què hi ha una moda últimament de menjar ous?
Ja, jo crec que també és això, el que tu ho havies comentat. Al final tot són modes i la gent també ens guiem molt perquè fa la gent del voltant, però al final també hem de mirar la dieta doncs d'una manera completa, no demonitzar un aliment en específic i mirar també doncs d'una manera global el que mengem durant tot el dia.
Mm-hmm, clar. Suposo que tot és un equilibri, no?, com dèiem, i tant passa el mateix com amb els ous com amb qualsevol altre aliment, no?
Al final, si tu portes una alimentació saludable, menges verdura, fruita, llegums, cereals integrals, peix, al final l'ou és un aliment més i aporta molts nutrients, o sigui que és un bon aliment.
Doncs, Esther Martínez, nutricionista, moltíssimes gràcies per desmuntar-nos tu també aquest mite. Ara ja podem menjar ous tranquil·lament, no? Tampoc sense excedir-nos, no?, com deies. I doncs això, desmunta un mite que durava, no?, des dels anys 70, hosti, imagina't, portem tota la vida escoltant això. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per donar-nos avui doncs aquests consells.
Doncs d'acord, moltes gràcies. I sí, al final és això, és un aliment més que està en la nostra dieta, la dieta mediterrània, que és una de les més saludables que hi ha a tot el món, o sigui, i per tant no hi ha cap problema amb els ous, també sempre millor escolliu coccions suaus com ou bullit o per exemple a la planxa o alguna cosa així, evitar els fregits, però cap problema amb els ous.
Perfecte. Gràcies, Esther.
Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies. Una molt bona idea ara, de fet, arribats a la una, no?, perquè us poseu a fer el dinar i si no teniu, si no sabeu ben bé què menjar, doncs això és una idea. Arribem a la una, però parlem d'oftalmologia al dia. Un nou espai on el doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, aportarà llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. No t'ho perdis, perquè és tots els dilluns aquí, a Rere Cope, Catalunya i Andorra. El doctor Vivar Badia respondrà els dubtes i consultes que més preocupen en el món de l'oftalmologia i les posarà al dia. El seu correu electrònic perquè li traslladeu aquestes preguntes és radioconsultavision@gmail.com i el seu telèfon és el 93 30 13 003. El doctor Adolfo Vivar Badia. Ara arribem a